Hola i benvinguts una setmana més al programa Montcultural aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Programa quincenal on fem un repàs de l'actualitat cultural a la ciutat de Barcelona o a nivell internacional i on bàsicament parlem de llibres, de literatura, de teatre i també de, ocasionalment pues, parlem de viatges, per exemple, d'animals domèstics, de col·leccionisme, de hobbies i és aquest viatge per al món de la cultura que és molt ampli i que fem els habituals. Don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, benvingut.
Hola. Encantat.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas, també ocasionalment la Conxita Brotons també col·labora amb nosaltres. I avui edició número 25, corresponent a aquest cap de setmana del 14-15 de novembre, on parlarem de llibres. Com sempre, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos ens porta entrevistes molt interessants. Avui la primera serà en Xavi Puig, autor del llibre Fer reír sobre l'humor, la creativitat i la cultura, i a darrera hora, la darrera mitja hora més o menys aproximadament, també entrevista en Jorge Carrión, escriptor, autor de Contra Amazon, que edita Galàxia Gutenberg. També parlarem, com no, de l'agenda cultural, d'una exposició molt interessant que s'acaba d'inaugurar a la ciutat de Barcelona, i també de teatre, d'algunes obres, una obra que hem pogut veure i altres que estan reactivant la cartellera teatral a la ciutat de Barcelona. I com sempre també hem triat diversos temes musicals, avui amb leitmotiv, no hem triat ni un cantant ni una cantant concret, sinó que hem triat un tema que és el de riure o el de somriure, cançons que en algun moment ens han fet somriure, que hem vist al cinema, o cançons estàndard que hem escoltat en diferents versions. La primera de tot és el tema que interpretava Donald O'Connor a la grandíssima obra mestra que va ser Cantando bajo la lluvia, Stanley Donen, Gene Kelly, Debbie Reynolds i Donald O'Connor, i el tema, un tema també genial, titulat Making Love.
Don, the world is so full of a number of things. I'm sure we should all be as happy as...
But are we?
No.
Definitely no. Positively no. Decidedly no.
Short people have long faces,
and long people
have short faces. Big people have little humor, and little people have no humor at all.
And in the words of that immortal bard, Samuel J. Snodgrass, as he was about to be led to the guillotine, make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh?
Laugh, laugh!
My dad said be an actor, my son, but be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Or you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My grandpa said go out and tell 'em a joke, but give it plenty of hope. Make 'em roar, make 'em scream. Take a fall, but a wall split a seam. You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle to the giggle and all over the place. And then you get a great big custard pie in the face. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh, don't you? All the what? My dad. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines.
Thank you.
Estem escoltant el tema Making Love, Hazme Reír, interpretat per Donald O'Connor, que pertany a la banda sonora de la gran pel·lícula La gran obra mestra, Cantando bajo la lluvia, i que ens serveix avui, ja he dit abans, un leitmotiv de temes musicals que ens fan somriure, i ens serveix per introduir la primera entrevista que ens porta Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que és amb l'escriptor Xavi Puig, autor del llibre Hacer reír sobre el humor, la creatividad y la cultura.
Sí, gracias, Joan, por donar-me pas. Efectivamente, tenemos a l'altre costat del teléfono al Xavi Puig. Hola, Xavi, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
Bueno, en primer lugar, deixa'm que et feliciti porque he llegit Hacer reír. Y bueno, me has fet pensar més que riure, ¿eh?
M'has fet pensar molt. És la idea, sí.
M'has fet pensar molt.
Molts acudits no hi ha, s'ha
de dir. Bueno, els acudits són la teva intel·ligència... Com, home, que a veure, tu vas estudiar filosofia i es nota, eh? I sí, suposo sí. Que els que segueixin el web del Mundo Today, que és el vostre, diguem, diari d'analítica crítica, diria jo, del món, sí. També veurà que hi ha molta filosofia en les teves intervencions i en les del teu company, no?
És cert.
Penso que sí, es nota molt. A mi m'ha deixat un llibre, és un llibret petit, no masses planes, llegeixa pràcticament en una tarda, però és dens, perquè parles molt de molts personatges que t'inspiren. A mi m'ha fet molt... Susan Soran, Freud, evidentment, però m'ha fet molta gràcia que parlessis bastant, o diverses cites, del Fernando Fernán Flórez, que és un escriptor... em sembla que és, no sé si és madrileny, però bueno, és de llengua castellana, sí. I ho cites com un personatge important en el concepte aquest de lo que és la comèdia, no? Lo que és el tema de la creativitat, de l'humor.
Sí, sobretot perquè ell fa una cosa, una distinció conceptual que m'anava molt bé pel llibre, que és la idea de que no tot l'humor té l'objectiu de fer riure, que això és una cosa que normalment ens costa d'entendre. Quan no ens riem amb un acudit o amb un text humorístic, de seguida pensem que allò no és humor, quan en realitat l'humor, com diu ell, és una posició davant la vida, és una manera de veure la vida. No, no només es persegueix el riure.
Totalment d'acord. Bueno, jo de vegades també crec, i suposo que tu estàs d'acord com humorista i persona que ha escrit molts guions, que heu fet llibres a partir de Todà i tot això... De que hi ha acudits que són per pensar, no tan sols per riure, no? Hi ha monòlegs humorístics que són per pensar, vull dir, no per riure tan sols. La risa forma part de tot un espectacle interior de la persona, i el mateix acudit, una persona la riu d'una forma i una altra persona l'entén d'una altra. És com una xerrada, no? És com aquesta conversació que tenim tu i jo i que podria tindre el Joan Ribas si vol també intervindre, que és el que presenta el programa. A mi el llibre m'ha entusiasmat perquè, partint de la teva preparació filosòfica, perquè parles molt bé del concepte filosòfic, analitzes el que és l'humor, el que és la comèdia, el que és l'acudit. És a dir, i analitzes molt bé les, jo diria, dificultats que té el fet de que l'acudit sigui oportú, intens i adequat. No sé si va per aquí el que jo he entès de la teva, de la lectura.
Sí, jo t'ho agraeixo molt. És cert que no és un manual sobre com fer comèdia, no, és una reflexió sobre la professió, diguem-ne, i és cert també que és molt estrany que els humoristes ens animem a reflexionar, almenys en públic, sobre la nostra activitat. Som molt reacis a teoritzar sobre comèdia. D'alguna manera és com si quan analitzes l'acudit ja l'has matat, no? I ens fa com molta cosa aquest tipus d'aproximació, diguem-ne, acadèmica. Aleshores, jo no he volgut evitar-la, al contrari, no? M'hi ha submergit i molts companys meus de la comèdia m'ho han fet notar, m'han dit, ostres, ja era hora que algú que treballés dintre de la comèdia, que una persona de la comèdia en parlés des de dintre. I això és el que he intentat.
Suposo que és justament pels seus estudis, teus estudis de filosofia, no? Perquè, esclar, sí. Aquest petit ensaig que has fet, que suposo que ho has fet més per petició aliena que no perquè tu lo proposessis en debat, que és la col·lecció que tu l'has editat, no?
Exactament. Jo admiro molt aquesta col·lecció, m'agrada molt. I quan em van encarregar aquest assaig, el primer que em va sortir va ser dir, home, no, perquè acabo de llegir un llibre de la mateixa col·lecció firmat per Susan Sontag, i com podeu comprendre, el síndrome de l'impostor va fer la seva acta de presència, però després sí que vaig dir, escolta tu, per què no? Tinc una sèrie d'eines, també tinc ganes d'investigar i de pensar sobre la meva activitat professional, per què no?
Dic això perquè jo, llegint el llibre, he descobert un filòsof que no coneixia, la meva ignorància evidentment és total, que és Habermas, no coneixia aquest, i lo cites moltes vegades, a més, utilitzant molt bé les seves reflexions sobre el que seria el concepte de la cultura i la creativitat, que a mi m'interessa molt aquest concepte perquè penso que la cultura és l'aspecte o l'eina que ens fa lliures.
Sí, sí. Home, el Jürgen Habermas és un dels filòsofs, jo crec que és el filòsof més important viu ara mateix, i fa moltes reflexions sobre la comunicació, es diu teoria de l'acció comunicativa, diguem, és la seva tesi sobre com funciona el diàleg, el debat públic, o com ha de funcionar, i per tant la seva contribució és molt important. L'únic que jo he fet, humilment, ha sigut adaptar o clarificar una mica la seva teoria, reduir-la, però per tal d'entendre un tema que és un clàssic, que se'ns pregunta a totes les entrevistes a la gent de la comèdia, que és els límits de l'humor, que és un tema molt recurrent, que els humoristes ens intentem escapar de donar una resposta, perquè òbviament és un tema controvertit, i jo he volgut endinsar-m'hi, però ho he fet amb les millors eines, que comptant amb les tesis de Habermas, evidentment.
Des del punt de vista que tu ets una persona que fas, diguem, no dic acudit, sinó que fas ironia sobre aspectes de la vida, i això seria el vostre web, Mundo Today, creus que els moments de conflicte és quan hi ha més ironia, que els moments de crisi és quan es necessita més ironia? Com, des del punt de vista dels humoristes, que podeu escriure o podeu fer monòlegs de cara a un públic o mitjançant internet, que és molt curiós la importància que en aquest moment té internet com a mitjà, diguem, de comunicació, justament perquè cadascú pugui dir lliurement el que vol, no? Que és mica el que feu vosaltres en la vostra web, no? Teniu llibertat absoluta, cosa que potser en una... Tu has treballat en molts llocs, estàs col·laborant en moltes ràdios, con lo qual podríem dir que són companys, amb la diferència que tu ets un geni i jo no. Però...
No,
sí, home, tu ets una persona molt jove, jo ja sóc una persona molt gran i tens un camí per recórrer molt il·lustrat, això s'ha de dir. I em sembla... No, i em sembla important saber quines són les vostres idees quan feu humor, o sigui... oral, per ràdio, per televisió, amb un programa i escrivint un llibre o escrivint uns textos per un programa d'internet o un programa de ràdio. Quina és la intenció? Què creieu? Que el crític té que ser partidista, té que ser molt... Sempre es parla si l'intel·lectual té que prendre partit o té que ser el crític de tot. És a dir, l'analista, no negatiu, sinó... analítica, analista, diguem, molt sincer, molt fora del context d'intencions ideològiques, religioses o culturals.
Sí. Bueno, recullo, has dit moltes coses molt interessants totes i relacionades totes elles. Intento recollir tot el que has dit. Has començat dient la importància de la sàtira en temps de crisi, i és tal com tu apuntes, hi ha molta més necessitat d'ironia i de crítica quan hi ha conflicte, i això es pot aplicar a qualsevol art expressiva, és a dir, sense conflicte no tenim història, sense conflicte no hi ha res a dir, d'alguna manera, i per sort o per desgràcia, en aquests moments que estem vivint, hi ha molt de conflicte i per tant molta necessitat de crítica. Sobre la independència dels mitjans, nosaltres, la nostra pàgina web, El Mundo Today, nosaltres col·laborem, com deies, amb ràdios, amb premsa, etc. I això ens dona certs ingressos, però sobretot tenim subscriptors. I els subscriptors són la part més important dels nostres ingressos. Per tant, què vol dir això? Que som força, jo diria, molt independents. Aleshores, a la pàgina web tenim plena llibertat.
Cosa, perdona que em talli, cosa que no teniu en segons mitjans, no?
Ah, efectivament, aquí és on volia anar a parar. És cert que, també he de dir, a la ràdio tenim molta llibertat
A RAC1, no, estàs en aquests moments?
Ara estem a la SER, però estic segur que a RAC1 no canviaria la cosa. És a dir, la ràdio és un mitjà menys problemàtic, almenys en el nostre àmbit, que no pas, per exemple, la televisió, on de seguida, que també hi hem col·laborat, i de seguida tens la reunió amb les línies roges que no pots travessar, etc, que això s'ha normalitzat.
Això per què ho creus, Xavi? Perquè potser la televisió penetra més amb l'auditori que no la ràdio?
Sí, jo penso que sí, que és un tema de difusió, per tant es vol exercir un control doncs, més estricte, i de vegades és la pròpia empresa mediàtica la que s'autocensura, no és necessàriament que també, però no és necessàriament que hi hagi un control polític directe, sinó a vegades per no buscar-se problemes prefereixen tirar un acudit que no pas arriscar-s'hi, no? Això és cert. No, en el nostre cas he de dir que tenim força llibertat, bastanta llibertat, però sobretot la web és la nostra joia en aquest sentit, perquè allà sí que no tenim superiors que ens puguin donar problemes. És la nostra audiència, és l'única que ens pot censurar, diguéssim. I recollint l'últim que deies, també, que és que has dit moltes coses, sobre si l'intel·lectual o si en aquest cas l'humorista ha de ser neutral o no, jo ho tinc claríssim i en el llibre ho defenso i ho argumento. La sàtira ha de defensar un posicionament, sigui el que sigui, però si es pretén donar a tots per igual i quedar-se en una mena d'aquella distància, ja no és sàtira. Ja no és sàtira, és una cosa absolutament innocua que no compleix la seva funció. Per tant, un humorista no ha de tenir absolutament cap problema en dir, miri, jo és que sóc progressista, jo faig humor d'esquerres, la meva sàtira és d'esquerres, i no hi ha cap problema que ho digui, cap problema. O al revés, jo faig una sàtira, escolti'm, neoliberal. Doncs escolta'm, la sàtira ha de ser partidista sempre que sigui partint de l'honestedat de la persona que la fa. És a dir, un ha de poder defensar les seves idees i crec que això és honest, un es pot equivocar, un pot rectificar, però un ha de tenir un criteri. Jo crec que la gent, l'audiència, respecte a l'humorista que té un criteri i el defensa des de l'honestedat.
En quin mitjà, a part d'aquest concepte de la llibertat, després has fet coses de televisió, ràdio, deixant de banda que tinguis línies vermelles, com has dit, en quin mitjà trobes millor que no sigui internet, que sou els amos, tu i el Quique García? En quin mitjà, diguem, et trobes millor? Escrivint els llibres que heu fet a partir de Mondo Today, escrivint la teva primera novel·la, en quin espai, perquè tu pots ser un escriptor, un filòsof, un humorista, pots ser moltes coses a la vegada, no? Una mena, a veure, salvant les distàncies, aquest concepte de Miguel Ángel, no?
Salvant moltíssimes distàncies.
Sí, però el concepte de no, sí, entenc.
Sí, no, ho entenc.
De que que pots abarcar moltes coses dins d'un mateix espai, perquè no et tallugues d'aquest espai. Això és el que jo vull dir. Tu no comences ara a fer pintura o a posar música a una pel·lícula. Això volia dir. Tu estàs dins d'un espai concret que és l'humor mitjançant diferents mitjans d'expressió.
Sí, i sempre amb l'escriptura com a eina principal. Jo a la ràdio...
Tot el portes escrit, tot.
Sí, perquè jo em considero guionista i escriptor, per tant, el que faig jo és escriure. El que passa és que si jo dono la meva veu a la ràdio és per una mera qüestió de precarietat. Si jo pogués tenir un actor que
o sigui, donés els meus titulars... Tu particularment preferiries un actor...
Jo particularment sí. De fet, quan gravem vídeos per internet, amb un informatiu, amb el seu croma i tot plegat, tenim la Niki García, que és actriu, i que el que fa és imitar una periodista, una presentadora d'informatius.
I em sembla que hi ha una relació personal. Amb
hi ha una relació personal, has fet els deures, sí. Però al marge d'això, és cert que jo sempre que pugui, comptaré amb un professional de la interpretació, perquè la meva feina és escriure.
O sigui, tu et consideres més escriptor i guionista, que és el teu.
Sens dubte, sí.
O sigui, tu triomfaries a Hollywood.
Sí, home.
Espera, que el Joan Ribas et pot fer un comentari també.
Hola, Xavi. Ets molt jove, no?, ha dit el Villalobos.
No. Això s'ha dit abans, no.
Home,
ho he volgut...
Home, sí que ets jove. Ets de l'any 80, sí. L'any 80.
Mireu, perdoneu-me, bueno, ja el dimarts faig 45.
Perdona, tens, de l'any 80 vol dir que tens 45 anys.
Avui en dia...
Ets un novellet, ets un jovenet.
Avui en dia fins als 60 ets jove, després ja sí. Passes a...
Jo us ho agraeixo
pensa,
molt.
No, pensa que et parla en xet, excepte un, que és el nostre tècnic i també veu que parla, estem jubilats, el Joan i jo. O sigui, sí, sí.
No veig el moment d'estar a la vostra etapa, no veig el moment.
No creguis, no creguis.
És com
no
pots fer el que et dona la gana gaudeix, i dir el
no,
que et dona la gana.
Perdona, Xavi, gaudeix d'això, no.
No tinguis pressa.
Gaudeix de que estàs fent el que t'agrada, que tens aquesta llibertat que dius a internet, i això és molt important, perquè heu fet, els llibres que heu fet, alguns són... A veure, amb termes una mica de com han funcionat, no?, els llibres que ha fet amb el Quique García.
Sí, estem contents. Sí.
No, però vull dir que el llibre aquest que es titulava, espera, no recordo el títol ara.
Bueno, li faig jo la pregunta.
Sí,
fes
la pregunta, jo ho buscaré. Sí, perdona.
Té tanta facilitat de paraula que realment impressiona, no?
Me passo, disculpes.
Fem com el bàsquet, no?, un moment d'aturada. Ja que parles del món de l'actuació i tal, suposo que has vist pel·lícules en general, comèdies i tal, tens alguns còmics favorits de la història, per exemple, del cinema, tant del cinema clàssic que del cinema mut fins als darrers temps? Algú que ens... Que
sí, home, en aquest sentit no sorprendré ningú, és a dir, m'encanta Buster Keaton, per exemple, que no és cap sorpresa. Soc, evidentment, un absolut fan de l'obra de Woody Allen i dels Monty Python, evidentment, són els que, quan jo vaig veure el primer sketch de Monty Python, vaig al·lucinar. Són coses que jo crec que tant a mi com a tots els meus companys ens han marcat.
I els germans Marx, no?
El què, perdona?
Els germans Marx.
Sí, home, també. Sí.
No, parlava d'aquest títol de El coño de la Bernarda es declarado patrimonio de la humanidad y otras noticias del mundo today. O sea,
aquest és el primer
llibre, per això dic que és un títol que ja predisposa al lector a dir, ostres, aquí tenim una conya marinera.
S'ha de ser valent per demanar-lo en una llibreria,
perquè repeteixes el títol.
Quin llibre vol? El coño de la Bernarda es declarado patrimonio de la humanidad.
Bueno, hi ha una opció, donar-li en paper escrit.
També.
¿Tienes este libro, por favor?
Sí, no? Sí.
També. Ja això està. És una persona educada.
Exacte.
El que no arriba... Oye, on està el coño de la Bernarda?
Exacte, sí, cridant, no? Home, o sigui, tothom es podia
dir
així mirant.
També, no? Si estem en plan, si estem en plan d'humor... Ara, a mi el que m'interessa molt és el que planteixes en el llibre, en hacer reír, aquest subtítol, no?, sobre el humor, la creativitat i la cultura, aquest concepte de la crítica humorística té que ser ofensiva, hi ha un límit o no hi ha límit? Vosaltres dius que tens molta llibertat a vostra plana, a la vostra web, però l'insult està dins de lo que podria ser l'humor o no?
No, jo no la incluiria ni la burla. A veure, la burla, sempre que sigui dins d'un context satíric, sí. I la caricatura.
I la paròdia, suposo, també.
Exactament.
No?
Però, per exemple, entra... la famosa frase de Ferran Gómez, que ja saps quina és, no?
Sí.
Un senyor,
home,
no?
Home, amb ell se li perdona absolutament tot...
Però, en el fons, és unes paraules, dos paraules,
sí.
que poden ser com un acudit. Poden
sí.
ser...
I que de vegades són realment pertinents.
Exactament.
De vegades sí.
De vegades són pertinents, exactament. Això dic, en quina mida teniu un tipus d'autocensura, tu o el Quique García?
Sí, és que jo el que comento en el llibre és que en realitat l'autocensura, que s'associa a una cosa molt negativa, no?, fins i tot a certa covardia, en realitat forma part de tenir criteri. Quan un té criteri, que criteri vol dir separar una cosa de l'altra.
Sí,
quan un té diverses idees sobre la taula, diu aquesta sí, aquesta no. Això ja és una autocensura, però per mi és l'autocensura normal de qualsevol persona que, davant de diverses ocurrències, en descarta algunes. De vegades és un tema estètic, a vegades és un tema de preferència personal, però de vegades és cert que tu valores i dius, escolta, amb aquest acudit sí, és divertit, és molt agressiu, és més agressiu que divertit, és cruel, doncs sí, és cruel. Doncs escolta, si en tenim un de millor, no hi ha cap problema en fer aquest tipus de reflexions, formen part de l'ofici. No és cap vergonya, es diu tenir criteri.
Sí, això és important. No has dit una paraula important, criteri. El criteri és molt important.
Sí. Absolutament. Escolta,
ja que parlem de criteri, com treballeu tu i el Quique García quan teniu que fer els textos de Mundo, el Mundo Today?
Home, és una feina molt individual, la de l'escriptura. Tenim ja, coneixem un i l'altre.
Ja porteu anys, ja teniu...
Home, són molts anys, per llavors... No cal ni que ens parlem, perquè ja som com un matrimoni veterà, no? Llavors, jo no he de revisar els textos del meu company ni a la inversa, no? Sí que el diàleg, la feina, surt quan estem, diguem-ne, pilotejant idees, quan tenim els titulars, estem constantment compartint titulars amb un grup de WhatsApp, que és l'eina que ara mateix ens resulta més útil per aquesta feina. Allà sí que el que fem és compartir idees que se'ns acudeixen, escollir, com deia abans, amb el nostre criteri, les millors, i després cadascú les desenvolupa, les escriu. I en aquest procés d'escriptura és el que jo deia que és el més individual. Cada un de nosaltres doncs, decideix quins acudits hi posa i com ho redacta. No?
Sí, com dèiem, vas néixer el 1980 a Barcelona, però si no estic equivocat, ara vius a Madrid, no?
Sí, fa gairebé 20 anys que estic a Madrid, jo diria que 19.
Per quines raons? Et trobaves per raons professionals, tu creus?
Sí, 100% professionals, perquè em va sortir una feina a Madrid i ben pagada i mira, em vaig decidir viure aquesta aventura i un cop a Madrid ja no m'hi vaig anar.
Ja que parlem de Madrid, Barcelona, que tots sabem que és com una mena, diguem, com sempre, el partit del segle, no? A nivell futbolístic, però també a altres nivells. Has dit que tenies bastants seguidors vostres que a més tenen una quota.
Sí.
Sabeu de quines són les procedències? És a dir, quin tipus de seguidor teniu?
Doncs no ho sabem.
Perquè el Mundo Today feu en castellà o feu en espanyol, per dir-ho així.
Vam tenir una secció a l'APM, que era en català, evidentment, durant, jo crec que van ser 2 anys de col·laboració, però sí, eminentment és en castellà. Aquestes dades que em preguntes no les tenim perquè nosaltres, els nostres subscriptors, l'únic que els hi demanem, a part de la quota, és el nom i un correu electrònic. Dios. No volem saber, en aquest món en el que estem tots controlats,
sí.
I no. Tothom ho sap tot de nosaltres, nosaltres no preguntem res que no ens interessi estrictament per gestionar la compte. Mm-hmm. Aleshores, no podem fer aquest tipus d'estudis de mercat que es farien ara les empreses modernes. Nosaltres, sí. En aquest sentit, som antics, però per voluntat pròpia. Jo no vull saber si el meu lector té fills, li agrada el futbol, amb quin idioma parla, quants anys té, escolti, és la seva intimitat i jo el que vull és que em llegeixi.
I suposo que això també et dona més llibertat, perquè et dirigeixes a tothom, sense saber qui és tothom, no? En certa
sí,
mida.
Sí, sí. Efectivament, jo penso que qualsevol artista acaba trobant el públic que l'escolta, no? Si és fidel al que ell pensa i al que li interessa, ja trobarà el seu públic. A vegades serà més nombrós i a vegades més minoritari, però el que nosaltres no ens resistim a fer és modificar el que ens surt, diguem-ne, de dintre per acomodar-nos a certs interessos comercials. No hem tingut la sort que el que nosaltres fem agrada a un suficient nombre de gent que ens pugui mantenir, això és cert, i és un gran privilegi, però ens podem permetre, diguem-ne, no forçar les coses. Mm-hmm. Però no estem molt pendents de quin és el perfil de l'audiència, què li agrada i què no, és a dir, el que li agradi que s'hi quedi i el que no li agradi que no ens llegeixi i que no passa res.
I què creus que és més fàcil o difícil? Fer riure a nivell visual? No sé, per exemple, el programa dels Estats Units nord-americà, el Saturday Night Live, o a Polònia, a TV3, o fer riure, com tu, en un programa de ràdio a través d'una web, suposo que és en aquest cas, no?
Potser doncs no ho sé.
La part visual de disfressar-se o semblar-se a algú, a millor pot...
Sí, home, a veure, la part visual és molt atractiva. És cert que no comptes amb la possibilitat d'estimular la imaginació de la gent, com sí que pots fer amb la literatura o amb la ràdio. Estàs més limitat, diguem-ne, pels condicionants de producció. Si tens uns bons caracteritzadors, uns bons actors, uns bons decorats, sempre tens més força. Però si no...
Perdona, Xavi, hi ha una paraula. No és tan intel·lectual.
Home, a veure, depèn. Mira, els Monty Python...
A veure, tu creus que hi ha un humor intel·lectual i un altre que no és tan intel·lectual?
A veure, jo penso que qualsevol acte expressiu implica intel·lecte.
Sí.
És cert que hi ha nivells.
Però això volia dir, hi ha nivells, no? Sí.
Jo també he de dir que a mi m'encanta fer de tot, fer de tot. Som omnívors, del Monotodei fem humors de pets, de rots i després de filòsofs. És a dir, treballar tots els anys, perquè tot forma part de la vida. Les coses més pedestres, més tontorrones, si es vol dir, també formen part de la vida. Igual que també formen part les coses més elevades. Aleshores, jo penso que estar a la vida, estar al món i intentar veure com el món t'atreveixa implica poder jugar en tots aquests nivells. I sí, hi ha un humor que és més elaborat, hi ha un humor que és més simple. Jo ho abraço tot, sempre que sigui des de l'honestedat. És a dir, si fas xistes tontos perquè saps que et funcionen, caus en una mena d'espiral on el teu criteri al final no val. Llavors sí que penso que s'ha de tenir integritat, però tampoc s'han de tenir molts miraments. Si a tu et fa gràcia un xiste tonto, l'has de fer, perquè no.
Ja.
I en aquest sentit, què diries tu de l'Eugeni, per exemple, ara?
Home, a mi m'al·lucina. Penso que tenia un talent i una mirada i sobretot transmetia una sèrie de coses molt, molt atractives. A mi m'encanta. I jugava molt amb... Era un còmic estupendo, jugava amb totes les eines disponibles. La serietat, meravellosa. Sí.
Això volia aclarir. De vegades, què és més important? Com lo dius que no lo que dius? En aquest cas de l'humor?
Totalment, sí, contingut i forma. Sí, l'humor té una cosa molt formal, molt d'estratègia lingüística, i en aquest sentit, de vegades, lingüística i també gestual. I amb això ja, en alguns casos, ho tens tot fet. Una persona com l'Eugenio, vestida com vesteix, amb aquella mirada, amb un monosíl·lab ja pot despertar el riure, no? I això és per la forma, evidentment. L'ideal és dominar els dos àmbits, la forma i el contingut, llavors pots jugar amb les dues coses, no?
Última pregunta, perquè ja el temps tu gossas per ràdio. A veure, fa 2 anys vas publicar la teva primera novel·la, que no he llegit, estic en pecat, que es deia La mejor persona.
Sí.
Estàs treballant en algun nou llibre?
Sí, estic treballant en un nou llibre i porto 2 anys treballant-hi i estic gradualment allunyant-me de la comèdia.
O sigui, que cada vegada més apareix la teva vessant escriptor?
Sí. Suposo que com que la comèdia és el meu dia a dia, quan m'arranco amb la narrativa, busco transitar altres camins que em costen més, que no estic acostumat, i penso que per mi és molt important. És molt important per mi fer una cosa que em costi molt, que sigui molt difícil, que hagi de repetir una i altra vegada, perquè és la manera de sentir que estàs viu, no? Que estàs aprenent.
Pues Xavier Puig Ripoll, més reconegut com Xavi Puig, l'humorista, el filòsof, l'home d'acció i l'home que està retant a totes les possibilitats de fer riure i sobretot de pensar sobre el fet de fer riure. És important fer riure? Absolutament, no?
Ho necessitem, sí.
Xavi Puig, gràcies, Xavi. Una abraçada.
A vosaltres, moltes
molt
gràcies.
Amable, eh? Adéu-siau.
Adéu.
I ara continuem aquí a Món Cultural, en aquest cas a una altra cançó que parla de somriure. El seu títol original és molt llarg, When You're Smiling, The World World Smiles With You, traduït seria Quan tu sonries, el mundo sonríe contigo. En aquest cas, escoltarem 2 versions. Aquesta primera és la que interpreta Louis Armstrong.
Zan, oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, baby, baby. Yes, when you're laughing. When you're laughing, sun comes shining through. But when you're crying, on the rain, so stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling, keep on smiling, baby, and I hope
continuem aquí a Montcultural, ara parlant una mica d'agenda cultural. Tenim, per exemple, una exposició que s'acaba d'inaugurar el passat 7 de novembre, que és l'exposició dedicada al Muro de Berlín, Un Mundo Dividido, més de 30 anys després de la caiguda del Muro de Berlín, i que es pot veure a l'Espai Immersa, que està al Poble Nou, al carrer Llull 119. Teniu el metro de Llacuna, l'autobús, la línia 6, també, que us deixarà a prop. És una exposició que ha estat a Madrid, ha estat a París i ara arriba a Barcelona. Recordeu, construït aquest mur en plena Guerra Freda, es va començar a construir el 13 d'agost de 1961 i es va inaugurar el mateix any. La caiguda del mur de Berlín va ser el 9 de novembre de l'any 89 i finalment va quedar totalment destruït, aunque hi ha encara algun tros que es conserva a Berlín l'any 94. Va ser, bueno, el símbol de la divisió del món capitalista i del món comunista, no? L'Alemanya de l'Est era la part comunista i l'Alemanya de l'Oest la part més capitalista. En aquest cas, aquesta exposició, que arriba per temps limitat, en principi no hi ha data de tancament, depèn com vagi, suposo que allargaran més o menys, aquesta exposició consta de 200 objectes originals que provenen de més de 20 institucions internacionals, com la Fundació del Muro de Berlín o el Daigo Fukurimaru, i entre les peces més destacades es troben fragments del mur i objectes personals dels habitants que intentaven a vegades fugir, no?, de l'Alemanya de l'Est a l'Alemanya de l'Oest, i moltes vegades acaben tràgicament la seva vida. Bueno, doncs és una exposició realment interessant, no?, per conèixer una mica més de la història del segle XX, i que, bueno, va estar ben bé 38 anys ficat aquest mur dividint Alemanya, i podeu anar, pues, de diumenge a dijous de 10 a 7 de la tarda, i divendres i dissabte de 10 a 7 i mitja visitar aquesta exposició al Muro de Berlín, a l'espai immersa del Poble Nou. També dins del món del...
Em deixes un acudit?
Acudit
una
no,
referència,
eh?
Ah, vale. Una referència.
Sí.
Recordem 1, 2, 3 del senyor Willy Wilder, que toca el tema
quina gran
de l'Alemanya Occidental i de l'Alemanya Oriental.
Sí, de la Pepsi-Cola, no era?
I de la Pepsi-Cola, era, sí.
Sí, sí, una gran pel·lícula. Película uns diàlegs vertiginosos, eh?
Sí, sí, sí.
James Gatney, Horst Boschels, no?
Genial. Sí, gran pel·lícula.
Sí, una pel·lícula que realment...
Però que parlava d'aquest tema de...
Sí, sí, sí.
El que era el món capital i el món comunista, que tu has dit molt bé.
Correctament, està molt bé.
Deu ser molt interessant aquesta exposició,
sí,
eh?
Sí, jo penso que sí.
Obligada.
Sí, sí, sí. Si has estat a Berlín, igual hi ha molts museus en aquella gran ciutat, però bueno, si no has pogut anar a Berlín de visita, sí, pues aquesta exposició pot donar-te uns moments històrics d'aquesta divisió d'Alemanya, que va durar molt, ja dic, 38 anys van estar dividits i completament aïllats uns dels altres, no? Conxita, ben arribada, ben trobada.
Hola, bona tarda,
tarda,
gràcies.
Bueno, anirem a veure l'exposició i ja la comentarem quan l'hagin vist, a veure, però en principi és interessant, no? Jo recordo el Checkpoint Charlie, que encara es conserva,
sí? Sí,
allà a Berlín, no? Que hi ha com una reproducció de la caseta on per poder passar d'un lloc a l'altre, no? Que tenies pues tindre un visat o tindre l'autorització per poder creuar. També hi ha una pel·lícula molt interessant que estava molt bé amb el Richard Burton, ara que es compleix en el centenari, que l'espia que sorgió del frío.
Sí, ah, sí, el Martin Reed.
El Martin Reed. No sé si recordeu aquella pel·lícula d'un noi que a la mare era comunista,
sí,
i no li vol explicar,
sí,
que s'està caient.
Daniel Brühl era el noi, no?
Sí, però no recordo el títol ara.
Goodbye Lenin.
Goodbye Lenin.
Ah, sí, Goodbye Lenin, sí senyora, molt bé, bona memòria.
Que tenia molta ironia la pel·lícula.
Era,
no?,
molt interessant aquella pel·lícula, sí, molt simpàtica era.
Sí, era simpàtica.
És el descobriment, sí, de l'actor aquest,
el Daniel,
sí, que era un noi català que,
sí,
vivia a Alemanya. És
català,
a Berlín,
alemany, sí, sí, sí.
I a partir d'aquí no ha parat de fer cinema.
És
no,
veritat.
Molt cinema aquí a casa nostra.
Sí, 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 aquí i allà.
Però
aquí,
internacional allà, sí, també, ara per exemple l'hem pogut veure
també, sí,
la pel·lícula Eden de Ron Howard.
Però fixa't tu, les coses, ja no era, i no era jove, vull dir, era jove, però no era allò que va començar de nen o de petit, com, sí, comencen tants, no?
I també hi ha alguna pel·lícula que narra la història real, verídica, d'una família que van voler creuar el mur de Berlín en un globus.
Ah, sí, també.
Sí, sí,
el John Hart, crec.
Fuga de noche.
Fuga de noche, que estava molt bé aquella pel·lícula.
Era curiosa també.
Sí, era bastant curiosa bé, i, bueno... Pues, després d'aquesta exposició del Muro de Berlín, parlem de teatre una mica. El proper dilluns, dia 17, se li dona un premi a Josep Maria Pou dins dels Premis Butaca, un premi honorífic, el premi que porta per títol Anna Lizaran, a la gala de lliurament que es farà a Premià de Mar, no? Premià de Mar es faran aquests entrega de premis, no? Dos espectacles...
Una altra intervenció.
Vinga, va.
Justament ha sortit un documental,
sí,
de RTV dedicat al Josep Maria Pou.
Ah.
Ho sapigues, va ser presentat a l'altre
dia. Al Girona, ho vaig veure. No ho vaig enterar, ho vaig enterar a posteriori.
Després, a posteriori, sí, 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 sí. No, lo dic perquè amplia aquesta notícia que estàs donant. Sí,
sí, a més ha tingut moltíssim èxit,
bueno,
a l'obra de teatre gegant, no?
Sí,
que ha fet... Primer al Romea i després al Teatre Goya. Nosaltres no van trobar entrades, no van poder anar.
Són temporades molt curtes.
Bueno, temporades d'un mes, però esclar, són obres que porten molt públic, no?
Sí, i sempre, realment, sempre, sí, estan esgotades.
Bueno, perquè... Josep Maria Pou, a més, és un gran amant del teatre i del teatre musical.
Jo l'he vist.
Gegant?
Sí, sí.
Pues mira, nosaltres no
la vaig veure al Romea.
Nosaltres no.
Romea,
nosaltres vam dir, bueno, ara que torna al Goya, i per una cosa, primer que estàvem fora de viatge, després com van tornar allò, que dius, bueno, la setmana que ve, al final,
no vas.
Entrades exaurides, impossible. Bueno, igual d'aquí un temps la torna a fer, sí, no? Ara suposo que estarà fent una petita tournée, aunque ja és un home molt veterà. Ahir veiem una imatge del Josep Maria Pou a TV3, era?
Oh.
No, a la 2, a la 2. Sí, que parlava l'Àlex Casanovas,
ah, sí,
de l'any del seu naixement amb el Gerard Quintana, els dos.
Que gran que està l'Àlex Casanovas, el Gerard, aquest programa. Sí. Però jo era molt gran, eh?
Pues sí. És més jove que... Bueno, si no, no, més però... o menys, deu tenir la mateixa edat que tu.
No ho sé. No, no ho
del 64?
Sí. Pues llavors té la mateixa edat. Si és el 64 és la mateixa edat. És veritat, sí, és veritat. És el 64, sí, sí, sí.
Sí. I era molt curiós perquè hi va haver un moment que sortia una escena on es ve el Josep Maria Pou, molt jovenet, però era ell, tan alt físicament, sí, sí, igual, físicament, no? Igual, realment. Però... Bueno, doncs els Premis Butaca, el proper 17 de novembre, dilluns, dos espectacles estrenats al TNC, concentren 10 nominacions, Ànima i La Tercera Fuga, també el musical El Dia de la Marmota, amb 8, i els espectacles de teatre lliure, L'Herència i La Gavina, tenen 7 i 6 nominacions. Després també trobem diverses... Bueno, s'ha renovat molt la cartellera teatral i, per exemple, el Teatre Acadèmia a partir del 12 de novembre fins al 7 de desembre arriba una obra que es titula Burpees i que és sota la direcció i dramatúrgia de Miquel Mas Fiol i que és, parla d'un influencer famós, és una obra molt moderna, molt actual, lamentablement, que ens parla d'aquests influencers molt famós i molt polèmic per als seus continguts en xarxes on ofereix consells als més joves, no? I ja sabem que ara els joves amb totes les redes socials es deixen aconsellar de qualsevol cosa abans que indagar si realment el que està explicant aquest influencer és veritat o mentira. Joan Sobreda, Anna Perelló i Biel Montoro són els tres actors d'aquesta obra. També ja porta uns dies, des del mes d'octubre, el musical Tuxi, al Teatre Apolo, recordem la pel·lícula famosa del Dustin Hoffman, pues ara han fet un musical i es pot veure fins al 8 de desembre al Teatre Apolo, Tuxi. Més comèdies pel davant i pel darrere, és una clàssica comèdia que s'ha portat moltes vegades al teatre i al cinema també, és una obra que si abans parlàvem de riure, és una obra adient per riure i passar-s'ho la mar de bé, no? Pel davant i pel darrere. I a la Villarroel fins al 14 de desembre arriba una comèdia negra, ha arribat una comèdia negra que porta per títol La mà i està basada, curiosament, en un dramaturg que es diu Martin McDonagh, que és un director també de cinema, recordem pel·lícules com Escondidos en Brujas, Tres anuncios en las afueras o Almas en pena en Nisherin, i que la seva dramatúrgia també parla una mica d'aquest tipus de personatges extrems, no? I diferents totalment. L'obra va guanyar un premi Tony en el seu moment i l'ha portat ara al Teatre Villarroel el Pol López com protagonista. Serà una obra, suposo que, pues això, en tots els tons d'aquest dramaturg i director de cinema, no? Al TNC arriba La corona d'espines, una obra teatral en vers de Josep Maria de Sagarra.
Ui, que antic és això.
Molt, i a més en vers. Xavier Albertí és el director i arriba a partir del 13 de novembre, ahir divendres, fins al 21 de desembre. Tenim a Manel Barceló, Abel Folk, Oriol Genís, Àngels Gunyalons i altres actors en aquesta obra, que Josep Maria de Sagarra va estrenar el 1930.
Abans de la guerra. Si sí, ho he sentit explicar a casa, això de la corona d'espines i tot això, i tal. Bé, segur que a casa això els agradava molt.
Bé, bueno, pues era una obra realment interessant, no?, per al repartiment d'actors que té i també perquè Josep Maria de Sagarra és indubtablement un dels clàssics creadors teatrals, no? També al Teatre Goya s'ha estrenat La trena, ja porta diverses vegades, diverses reposicions als teatres de Barcelona. Inclús jo diria que es va fer una pel·lícula, no, Villalobos, sobre La trena?
A mi em sona.
Em sona també molt que es va fer una pel·lícula francesa, crec. Són tres dones de diferents països, no?
Cadascuna explica una història. Sí. A la Índia, em sembla que Sud-amèrica, i l'altra no sé si és Anglaterra o així. Estava molt bé, La trena.
Pues aquesta obra de teatre la dirigeix i protagonitza la Clara Segura, Cristina Genevat, Marta Marco i Aida Uset. són les altres actrius que comparteixen escenari.
I tot comença per una trena, pel cabell d'una dona.
Pel cabell, m'imagino.
És la que... No, és la, passa a l'Índia, a Itàlia i després a Amèrica, em sembla que són. Sí. Sí, la italiana és molt maca, la història italiana és molt maca. I és una pel·lícula, i suposo que deu ser la mateixa història, però, vull dir, sense espais geogràfics tan,
no,
tan marcats com amb el cinema, per raons...
L'autora és una autora francesa, Letizia Colombani, que es va publicar l'any 2017 i explica l'esperançadora història de tres dones de nacionalitats diferents que no es coneixen però tenen una lluita en comú: rebel·lar-se contra l'opressió i canviar el destí que la societat on viuen ha reservat per elles. Bueno, pues això més o menys és l'actualitat de la cartellera teatral. Jo sí que he pogut veure una obra a la sala Atrium, aquesta petita sala al carrer Consell de Cent, perquè a part de grans teatres, el TNC, el Goya, el Romea, hi ha moltes petites sales a Barcelona de 20-30 butaques on, bueno, petites companyies també representen obres. I en aquest cas, a la sala Atrium, trobem Car Humana, una obra que es fa des del 30 d'octubre, i on tenim dos únics actors, la Meritxell Calvo i el Santi Ricard, i és una peça de, bueno, d'humor negre, realment, i de molta actualitat i d'una tensió psicològica que parla molt d'ironia i bastanta lucidesa i bastanta mala llet, podríem dir, del món de la parella, de la paternitat, de què volem amb els fills, que tots siguin superdotats i tots siguin els millors, estudiïn carreres o facin miracles, com és el cas d'aquesta parella, que de sobte la dona, que sí que és cert que la Meritxell Calvo ho fa molt bé, però al principi de l'obra costa una mica entrar en el seu personatge perquè parla molt ràpid i crida molt i s'està movent contínuament, no? I en canvi el marit, que és el Santi Ricard, és més tranquil, està més dominat, sembla, per la dona, no? Pues la dona li diu que el seu fill és un superdotat perquè ha anat a una festa de nens i allà resulta que els pares únicament havien comprat un pot de nocilla i el seu nen l'ha multiplicat, com si fos així, bueno, que ha fet diversos miracles, no? El seu fill s'ha adoptat, igual que els fills de les altres famílies, no? Que parla una mica d'això, de les adopcions internacionals, del volem acollir, del problema que és educar els nens i que millor els exigim massa a tots. Bueno, és una obra que no està malament, curta durada, això sí, són 60 minuts d'aquesta obra, Car Humana, d'un autor català que és el Josep Julien, i que es pot veure fins al 30 de novembre amb Meritxell Calvo i Santi Ricard a la sala Atrium. I, bueno, pues res més. La cartellera teatral té moltes més coses, però no les hem vist, ja conforme anem veient alguna d'aquestes obres, la podem parlar d'ella i recomanar-la. Fem una petita pausa musical, o tu vols dir alguna cosa més, Conxita, referent al teatre, a la música? No. Anna Belén també ve una altra vegada al Palau de la Música el proper dimarts, no?
Ah, dimarts.
Sí, vale. Ja va estar fa uns mesos,
ja.
Va exaurir les seves entrades i torna, no? No sembla mentira, Anna Belén ja ho tindrà 70 llargs, no?
74.
74. Sí. Molt bé, sí, sí, però encara està el primer...
No, no? Sí, sí, encara va fent.
I a més és una dona que val la pena escoltar-la perquè té molta lucidesa parlant. L'altre dia també feia una entrevista al Víctor Manuel, no?
Sí.
I parlava una mica de com es van conèixer ells dos, sí, no? Rodant la pel·lícula aquella de Gonzalo Suárez.
Morbo.
Morbo, no?
Morbo, sí.
Sí, es van conèixer allà, sí, i han estat junts, bueno, molts anys, no?
És la mateixa història que l'Albardem i el Penélope Cruz. Em vas conèixer a la pel·lícula del Vigas Luna.
Ah, sí.
Ah, sí, és veritat.
La mateixa història, és curiós, eh?
Bueno, hi ha molts. Passa que a vegades a Hollywood hi ha moltes parelles d'aquestes que s'ajunten...
Jo parlo d'Espanya, d'aquí, del nostre...
D'aquestes dues parelles concretes que estan durant.
Que estan durant.
Estan durant molt, sí, sí.
Per això dic, sí. I una cosa que has dit, que penso que és un tema molt interessant de parlar, que és les petites sales de teatre.
Val la pena recolzar-les.
Una forma, sí, i, no, i és una forma de que el teatre estigui més viu, perquè no tan sol funciona, és el mateix que els cinemes, que és el famós tema dels cinemes de barri. que han desaparegut i per això el cinema s'ha enfonsat, perquè tots són grans sales o sales amb llocs de, diguem, com Gran Via 2 o llocs així.
Centres comercials.
Tens que anar al centre comercial, sí. Que no vas al cinema.
Ja, ja.
No sé si esteu d'acord. Es va al centre comercial i per casualitat et fiques en el cinema, no?
Sí, és una mica, i a més estan lluny, has d'anar amb el cotxe, és un folló.
Tens que anar amb el cotxe obligat. Sí, sí. El cotxe és obligat.
Bueno, però hi ha sales com el Renoir, Florida Blanca, que funcionen, perquè jo passo per allà els dimarts.
Sí, sí, que funciona.
Hi ha
molta cua. Bueno,
però mira quants cinemes queden a Barcelona ara.
Bueno, cada...
de les que havia.
Bueno, de les que havia quan? Clar, si parlem dels que hi havia als anys 70...
No parlo dels anys 70, no, parlo dels anys, no sé, 2000.
Sí, s'estan tancant molt. El darrer en tancar-se va ser el Boliche, no? Que ja està tancat.
Han tancat molts.
Sí, el Comèdia.
En 25 anys s'han canviat molt.
A l'Icària, també.
Altres han passat, altres que eren cinema s'han tornat al teatre. Tívoli, per exemple.
Tívoli Borràs.
El Coliseum ha tornat al teatre.
I funcionen com teatres.
I funciona com a teatre. Per això han tornat. Perquè per teatre ara funciona més. L'espectador de teatre, penso que hi ha més quantitat d'espectador de teatre, fins i tot els preus, perquè comparativa meu és més barat el cinema.
No,
sí,
tothom hi ha la tònica de dir que el cinema és molt car. Jo penso que no. Passa que si comences a comprar tota l'alimentació addicional,
això
doncs
sí que
és terrible.
Car. Això sí que és car. Sí. Això sí que és car, però el cinema no és car.
No, ni molt més. I bueno, tenim el cinema Maldà, que dins de tot podríem dir que és un cinema de barri molt ajustat de preus, sí que fan estrenes. Preu,
però fa estrena i és un cinema amb moltes carències de comoditat, per dir-lo així. De comoditat.
És decadent, una mica decadent.
Jo fa però molts anys que no hi he entrat.
No, realment.
La comoditat de les cadires t'asseguro que és molt dura.
I la pena també és que la Filmoteca la tenim on la tenim, que no, tampoc és un lloc molt adient. No? Que no
bueno, sol,
és el centre, però no.
Però la Filmoteca ja saps que va ser una operació
de
político-social.
Sí.
Que volien recuperar
el Triangle d'Or, van dir, al seu moment.
I és impossible.
No, allò no es neteja.
Ja no raixa,
hi ha un ambientillo allà.
Veritat que hi ha un refrán català que diu que on no hi ha no raixa?
Sí, sí.
No. Pues penso que es pot aplicar.
Hi ha un ambientillo per allà que, en fi,
però
ho conec bastant.
Que havia el Liceu, l'Òpera, la Filmoteca, el cinema,
sí,
el Mac va al Liceu.
Però això està a les Rambles.
Ja.
I vulguis o no vulguis, les Rambles encara hi dona a les Rambles la part d'entrada i és diferent, eh?
Sí, al carrer Robadors, nada menys.
Per això.
Ja ho coneguia bastant.
Bueno, doncs, a recolzar aquestes petites sales, que realment aquestes companyies, en aquest cas la de Car Humana, són dos actors que fan un gran esforç per tirar endavant aquestes obres i que el públic, pues, bueno, es parla de temes actuals o no tan actuals, però hi ha moltes repartides dins de la ciutat de Barcelona. Un altre tema musical és el tema Smile, que va composar el Chaplin, no? Va ser per Candilejas.
Candilejas, sí, senyor.
Un home realment, un dels grans de la història del cinema, com a autor, com a guionista, com a actor, com a director i músic.
Com a músic,
també.
Com a músic.
Pues hem triat aquest Smile dins d'aquest petit cicle de temes musicals relacionats amb el somriure o el riure, i aquesta cançó està interpretada per Nat King Cole.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Teníem una altra entrevista per part de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, però ens ha fallat el convidat, no el trobem al telèfon, deu estar amb altres temes particulars, que és l'escriptor Jorge Carrión, que ens tenia que parlar del llibre aquest contra Amazon, però bueno, d'aquí dues setmanes Miguel Fernando tornarem, intentarà...
Tornarem.
Com a Cartur, no?
Exacte.
Molt bé, molt bé. Doncs pues, bueno, ja ens acomiadem en un format més curtet avui, de Montcultural, i escoltem una altra versió de la cançó que hem escoltat abans, que interpretava Louis Armstrong, que era Cuando tú sonríes, el mundo sonríe contigo, i que en aquest cas interpreta d'una forma més swing Frank Sinatra. I ja sabeu, gaudiu de la cultura, d'exposicions, de teatre, llegir llibres, viatjar, tot el que sigui la cultura sempre és interessant i recomanable. Tornem d'aquí dues setmanes.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain, so stop that crying. Be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, the sun was a come shining through. But when you're crying, you bring on the rain, so stop that sighing. Come on.